podria haver quedat la Dolores Redondo. Es podria haver quedat perfectament la Dolores Redondo, perquè ara continuarem parlant, en fi, de sectes. De sectes. Mira, està aquí. Tens 10 minuts? Sí, passa, passa. Em permeteu que segui la Dolores Redondo? Home, perquè potser ara no hi perdona, eh? Perdona l'engatussada, Dolores. Però és que, ja que aprofitant que venies aquí, avui a la Crònica Negra que fan l'Enrique Figueredo i el Pere Cullell volíem parlar dels crims diabòlics, de les més famoses de la història, fins als que ens queden més a prop geogràficament. Però tots tenen un nexe d'unió, que és que semblen obra del mateix diable. Us heu estalviat molta sang i molt fetge, no?
Sí, hi ha dos o tres que ni els esmentem, perquè només de llegir-los és impossible. No es pot explicar. I és més, és pitjor explicar-ho per ràdio, perquè la ràdio augmenta la imaginació de la gent i hi ha prou desastre que és que et vagin explicant coses que te les hagis d'imaginar. Aquests ens els hem estalviat. És gent que no està bé del cap, naturalment, són bojos.
I sobretot perquè alguns dels casos les víctimes són nens, sí, o nenes, en aquest cas.
Anem bé, no?
Claro. Tal como yo lo cuento en la novela, la víctima de esta secta fue una niña, y lo más terrible que fue ofrecida al grupo por sus propios padres. Entonces, bueno, esto es terrorífico.
Es que es un no parar, ¿eh?
Va, espera, comença, per aquí.
Home, comencem per Charles Manson, perquè és una mica l'excusa del tema que parlem avui, perquè ara sabeu que es vol casar amb una noia... Ella en té 80 d'anys... Es vol casar, està en cadena perpètua. Es vol casar amb una noia de 26 anys que es fa dir Star, està batejada per Charles Manson, ella no es diu Star. En fi, qui és Manson? És fill il·legítim d'un adolescent de 17 anys, de pare desconegut. De nen va viure amb una tieta molt estricta, molt beata, mentre la mare complia presó per robatori i agressió. Amb ell ja comencen a tenir els 14 anys per robatori, de manera que la seva formació personal es va fer bàsicament en centres penitenciaris. Entra i surt de la presó, és violador homosexual, però també es casa dues vegades, té dos fills, i finalment entra primer a l'Església de la Cienciologia, però després comença a ampliar els seus camps esotèrics i finalment funda el que se'n diu la família. Ell és el líder de la família i s'autonomena, segons el dia, ell és Satan, ell és Jesucrist, ell és l'esprit, l'anticrist, el dimoni. Ell, en qualsevol cas, és el líder que anuncia un apocalipsi, un apocalipsi que es basa en que la gent de raça negra dominarà la gent de raça blanca per les armes. Només s'estalviarà l'apocalipsi qui estigui al seu costat. Ell recorre la costa oest dels Estats Units amb un autocar, proclama el sexe lliure i es converteix en tota una atracció. Es posa de moda, Charles Manson. Es posa de moda a Los Angeles. Alguns rics i famosos formen part de la seva comuna. Et dic, sexe, drogues, rock and roll, som a finals dels 60. Manson porta una tatuada, una creu al front, entre cella i cella.
Una creu?
Sí. I el primer assassinat del grup arriba amb un traficant de mescalina. Pel que sigui, no els va subministrar el que havia de fer i ell va allà amb la seva colla, li talla una orella i li diu als seus que facin amb ell el que vulguin. I fan el que volen. Diguéssim que va quedar tot molt esquitxat de sang.
No cal, ja.
El primer assassinat en grup, el segon, diguéssim, ja és... va més enllà, se refugien en una granja del Vall de la Mort, i el 8 d'agost del 69, Manson ordena l'execució de tots els que visquin prop de la granja. Prop de la granja hi ha la casa on hi viu Roman Polanski, director de cinema. Ell en aquell moment no hi és, però sí que hi és la seva dona, la Sharon Tate, actriu famosa, embarassada, de 8 mesos. I dos matrimonis més. Fan una carnisseria que tampoc vull detallar, només que a les parets, amb la sang de les víctimes, hi escriuen pics, porcs. L'endemà, els membres de la família maten un matrimoni més, fins la policia els deté perquè no se n'amagaven, i ells expliquen en detall allò que el seu líder de la secta els explicava, perquè feien convençuts. Manson és condemnat a cadena perpètua per ordenar els nous assassinats, i dir que la família... Ella encara és a presó, naturalment. Sempre que ha intentat sortir li han prohibit, perquè la família encara existeix, aquest grup encara existeix. No exactament igual, però sí inspirat en una presumpta lluita contra la superficialitat i en una permanent amenaça de crim justificat. Des de la presó, ell segueix composant cançons, pintant, escrivint poemes, té un web, charliestars.com, que te la mires, i és un compendi raríssim d'art hippie i satànic.
Dolores, encara hi ha sectes o no d'aquest tipus, diabòliques?
Bueno, el crimen en el que s'inspira mis novelas trata una secta que se estableció en Navarra en torno a los años 80, y inicialmente pues su rollo era este, un poco hippie, un poco en conexión con la madre tierra y degeneró hasta este punto, claro. Claro que hay sectas, y de hecho durante nuestra investigación de para la novela, una de las cosas que me han comentado desde la policía es que en los últimos años, al calor o al frío de la crisis, y de la crisis sobre todo de valores, han surgido grupos de todo tipo, y ahora pues en todas las policías hay un grupo especializado en sectas, y bueno, pues están por todas partes.
Enrique, també tenim casos a Catalunya, eh?
Sí, i aquest
és... El decapitador de Girona.
Sí, aquest és bastant recent. A veure, posem-nos en situació. És Manuel Ruiz, va ser un veí de Girona d'origen colombià que va matar la seva filla de 18 mesos. Atenció, perquè creia que la petita pobreta estava posseïda pel diable. Durant el judici va dir: les veus de Satan entraven i sortien de mi, controlàvem la meva ment i vaig perdre les meves caselles. Em va passar a mi. I si el món ho vol saber, que ho sàpiga. Vaig estar posseït pel diable. Marcelo Ruiz, ho va intentar, però no es veu que no va colar. El jurat no el va creure. I a més, els forenses van dir que no tenia cap mena de malaltia mental. Per si de cas, ell ho va seguir intentant i va demanar fins i tot, i aquest és un element molt curiós, davant el jutge que el sotmetessin a un exorcisme. Perquè ell sostenia que encara estava posseït ell també pel diable. Marcelo va decapitar la seva petita, així de clar i així de dur, però les circumstàncies en realitat van ser estremidores, que és una paraula que a vegades em costa. Una altra filla de l'assassí, posem-nos en situació, una cria de 8 anys, estava en una altra habitació mentre el garalla condemnat estava decapitant a la filla petita. Mare. Els Mossos, com es van assabentar? Aquest també és un tema interessant. Perquè mateix Marcelo els va trucar per telèfon i va dir: he matat a la meva nena petitona, m'ho ha dit que ho faci el demoni, ajudeu-me, sisplau, perquè vull salvar a l'altra filla. El policia, evidentment, va intentar estirar tot el que va poder la trucada i, mentrestant, li va donar temps a la patrulla per arribar, el van detenir i van trobar el pis de Girona.
Da miedo. Yo solo... Por dar un dato, y este aparece en la novela, pero es auténtico, el nuevo Papa, Francisco, ha nombrado 8 nuevos exorcistas que ya están en España, pues por la necesidad, y por el pues la necesidad que tienen de liberarse de situaciones en las que sienten, creen, están convencidos de que están poseídos o están siendo atacados por fuerzas demoníacas.
Déu meu. Un altre personatge històric, mai millor dit. Un altre personatge històric, Gils de Res, que és conegut com el Mariscal de les Tenebres.
Aquest és un fora sèrie, aquest Gils de Laval...
Fora de sèrie.
Sí, no, molt interessant, Gils de Laval, Baró de Res, va més prendre-s'ho així, eh? Aquest era un aristòcrata francès, ambiciós, diuen com molt guapo, molt atractiu, intel·ligent, ric, ben preparat militarment, va lluitar al costat de Joana d'Arc, i va fer-ho bé, se li va concedir el títol de Mariscal de França. Tot va bé fins que capturen a Joana d'Arc i la cremen a la foguera. Probablement ell estava enamorat de Joana d'Arc, tot i que estava casat i tenia una filla, i la mort de Joana d'Arc li comporta un inici, una lluita contra l'Església, i comença a fer sacrilegis com a venjança. S'aficiona a l'alquímia i finalment està convençut que ha de recórrer a Satanàs. Hem de dir que Gils de Rais també és conegut com Barba Blava, Barba Azul, que després va generar tot de contes. Ell fa un testament a favor del dimoni, en què li cedeix totes les seves propietats, llevat de la vida i de l'ànima, que això considera que no. Fa un conjur, per fer el conjur falta una víctima, que és un nen. A aquest nen li talla els canells per designar-lo, li arranca el cor, li arranca els ulls, etc. I no passa res, no passa res. No apareix el dimoni, res es converteix en or... li falla, diguéssim, aquest exorcisme, però és que passa una cosa pitjor. Gils de Rais li troba gust, el plaer sàdic. Fer aquest conjur descobreix que li agrada això que ha fet. Per tant, el dimoni ja no importa, era una excusa que ja no li interessa.
És sadisme pur, eh?
Ja és sadisme pur. Va fer, diguéssim que l'excusa del dimoni va ser la porta que el va fer obrir en aquest nou món. Bueno, es compta que va torturar, violar, esquartarar, assassinar unes 200 criatures. Les penjava dels ganxos per les parets, a les seves masmorres, acumulava caps decapitats, feia concursos de caps decapitats, a veure quin t'agrada més. Ho feia amb nens abandonats o amb nens que es dedicaven a la mendicitat. També ho feia amb fills de la gent del seu entorn, que finalment es van revoltar. I va ser detingut i cremat a la foguera, com la seva estimada Joana d'Arc.
Ens queden 2 minuts. Fem 2 sèries? Sembla bé o no?
Sí, tant, sí.
Vale, doncs anem a una altra, que és l'exorcisme d'Almansa. Vale, anem a aquest o voleu que anem al de...
No, jo dic perquè aquest té molts elements, tenim talls,
sí, antics... Faig el fill de Sam, que està vinculat a Almansa.
Fem el fill de Sam i deixem
la setmana que ve parlem del crimen d'Almansa. Vale. Perdó,
aquest és espectacular.
L'exorcisme,
eh?
Sí?
Uf.
Espectacular, amb la pitjor de les versions possibles.
Sí, sí.
Val. Avisem, eh? Avisem. Sí. La setmana que ve, els crims d'Almansa. Amb què vol parlar, el David Berkowitz?
Parlo del David Berkowitz, altament conegut com Fill de Sam. Aquest és un personatge que no tenia modus operandi. Simplement agafava el seu revòlver, calibre 44, i disparava contra qualsevol i sense motiu. Així. És un fill no desitjat, la mare el va abandonar, van aparar uns pares adoptius que van morir quan només tenia 14 anys. Era un nano extremadament tímid, tenia complex d'inferioritat, moltes depressions que alternava amb atacs d'ira, de violència desmesurada, odiava a les dones. I això ho sublima comprant-se un revòlver i començant a matar. Ho fa durant 2 anys, l'any 76-77, és en aquest període. Tant li fa persones soles, parelles que festegen els cotxes, noies que tornen a casa després de l'escola nocturna. Em va matar 6, em va malferir 7. Se sentia molt segur, tan segur que al final deixa una carta amb la seva signatura, dedicada al capità Borrelli, que era el que investigava el cas, i s'autonomena Fill de Sam. Això passa en més d'un d'aquests psicokillers. A mi una altra carta del mateix tipus al New York Daily News, i finalment els testimonis dels últims assassinats permeten identificar-lo. Quan el detenen, diu que ell el que fa és escoltar la veu d'un dimoni, és un dimoni que té 6.000 anys, que s'ha reencarnat en Sam. Per això ell és fill de Sam. Però Sam és el gos del seu veí. És el gos del veí qui li dona les ordres de matar. Un cop a la presó confessa que segueix els ritus satànics i és seguidor de Charles Manson,
hombre,
fem per tancar el cercle. Ha de complir 365 anys, que és la cadena perpètua. Sí. A la presó, quan entra, els altres presos el degollen. Però sobreviu amb 56 punts al coll, de punta a punta. Ara diu que s'ha penedit, que és un profund cristià i és un dels guies espirituals de la presó.
Hi ha una pel·lícula, oi, no?, de l'Spike Lee. I ara jo demostro
no
la meva...
Jo recordo una pel·lícula que va de sectes, que la recomano molt, que me la va recomanar precisament el Carles Torrents, que és Los Renegados del Diablo, que està molt bé. Tu has estat... Heu estat a la Vall del Baztán?
A la Vall del Baztán? He estat a la Vall del Costat, però que treballi treballarà. Per la zona més de Guizueta, més tirant cap a...
Sí.
La Vall del Baztán és una meravella. Jo anava camí de Zugarramurdi, que és aquells reportatges que vaig fer a La Vanguardia aquest estiu, que anava a veure de la pel·lícula dels Brujes Zugarramurdi, i clar, el lloc és molt misteriós.
Bueno, en realitat és el lugar de tot el país donde más gente fue procesada por la Inquisición por brujería, y bueno, donde más mujeres han muerto quemadas por esto, por prácticas de brujería.
Tens molts fans, aquí, però molts, perquè hi ha gent que ens envia fotografies del Vall de Baztán, que us les recomano.
Sí.
A més, amb aquest con este cielo plomizo,
sí,
que dona una magnitud meravellosa a la vall. De debò que el recomano molt a la gent que no tinguin res a fer. On anem? Aneu al Baztán. I llegiu els llibres de la Dolores, perquè així a més podeu fer la ruta de la...
I parar l'orella a veure sentir com parla el bosc. S'ha de parar l'orella a veure si...
Sentir com parla
com
el bosc.
Com parla el bosc.
Sí. O la presència del Basajaun, com prefieras. El espíritu de la naturaleza, la fuerza, se siente. Yo, toda la gente que conozco que vive allí, que lo han sentido, que cuando estás en el bosque solo sientes la presencia, sientes sus ojos, sientes cómo te mira, cómo te arropa, cómo te protege, pero también sabes que hay peligro.
Un plaer, Dolores. Novament, por segunda ocasión.
Muchísimas gracias.
Disfruta molt de
este momentazo con vosotros.
Ben tornada a Catalunya. Gràcies. Setmana que ve més, eh?
Sí,
Pere Cullell, Enrique Figueredo. Són les 11:02.